Vins i caves Maset del Lleó us ofereix la tertúlia esportiva.
Va cap a la pilota Neymar. Gol! Gol! Finalment se la queda Alba. Alba amb Luis Suárez, la rematada, Messi, gol!
Gol!
Victòria del Barça a l'estadi Vicente Calderón. El Barça, després de la tercera jornada, és líder, amb 9 punts en 3 partits, i engega la Champions amb molt bones perspectives. Dimecres a 8:45 a Roma, a l'estadi Olímpic, contra la Roma, l'exequip de Luis Enrique. Hola, Miguel Rico, bon dia.
Bon dia, bona hora, joves.
Segurola, què tal, Santi?
Muy bien, buen día para todos.
Bon dia. I saludem també el nou redactor en cap de La Vanguardia d'Esports, Joanjo Pallàs. Hola, Joanjo, benvingut.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
I avui també saludem qui vull que m'expliqui exactament com ens haurem de fer. Jaume Roures. Bon dia, Jaume.
Hola, què tal?
És que vam dir, portem el Jaume Roures perquè, és que t'ho dic perquè moltes vegades que passa, divendres i dissabte vaig coincidir amb uns dinars o sopars o trobades amb gent que em va dir, bueno, i això com queda? O sigui, com comença la Champions? És a dir, avui a les 10:31, perquè no sé, Jaume, si això pot canviar o no pot canviar en el decurs de les pròximes 24 hores, que si fa o no fa, o 36, que si fa o no fa, quan haurà de començar la Champions.
Suposo que quan dius canviar estàs parlant de Telefònica, perquè
la resta
està a la mar de bé i perfecta,
sí,
no?
Sí.
No en tinc ni idea, fa 3 setmanes que no en sé res, i no sé si això prefigura una quarta setmana així. O potser la pressió vindrà quan jugui el Madrid, no ho sé exactament.
Va. Ah, està bé. Demà, per cert, ajudeu-me, eh? Demà juga el Madrid, demà juga l'Atlètic de Madrid, demà juga...
El Madrid demà va amb obert, Antena 3.
El Madrid va demà obert en Antena 3. Però la resta, que són l'Atlètic de Madrid, el Sevilla,
el Roma-Barça
i el València. Aquests 4 partits van per Bein Sports. Molt bé. Anem a la base. Deixem començar per anar a la base. Jo estic abonat a Gol Televisió. Val? Jo tenia la targeta famosa a Gol Televisió. Val. Això em serveix per alguna cosa ara?
T'ha servit, si llegeixes els mails, per tenir durant 2 mesos gratis Bein Sports. I si estaves a Gol Stadium, doncs et serveix perquè per la mateixa via veus Bein Sports i 12 canals de cines i sèries per 9,90 al mes.
Però per la mateixa via què vols dir?
Si tu tenies Gol Stadium, vol dir que tenies una DSL o una Smart TV i veies Gol Stadium a qualsevol dispositiu, doncs des de la tele, a l'iPad o al telèfon, doncs ara per la mateixa via, pagant 9,90 al mes, pots veure Bein Sports més els 12 canals que et deia.
Va, per tant, jo el que he de fer, si tinc la targeta, que normalment anava amb un canal convencional de televisió, que me vaig haver d'això, això ja no es
la
pot veure.
La targeta ja no serveix.
Ja no serveix i ja no es pot veure
no,
per aquí.
El descodificador que hi havia amb la targeta sí que serveix, però... No, vull dir, per veure la tele...
Ah, sí, però vull dir, per entendre's, aquesta targeta ja la puc llançar, per entendre's, i llavors el que he de fer és, si jo m'he abonat per 9,99, l'opció és anar Smart a l'aplicació que està al comandament que posa Smart TV, i allà hi ha una aplicació de...
Total Channel.
Total Channel.
Sí.
Vaig a Total Channel. Mm. Pau.
Allí tens, bueno, allí veuràs que tens una oferta de 12 canals de cine, sèries, i tens Bein Sports. Amb alta definició.
Per tant, em faig... Això és ràpid de fer o...?
Això és 2 minuts, sí.
2 minuts. Val, llavors et demanen una contrasenya, suposo que per entrar, i quan entres allà dins tens totes les opcions. Demà, jo puc veure el partit demà del Madrid i canviar en un altre canal i veure, per exemple, el partit del... Que no sé si juga demà o juga dimecres, el partit de la Juventus.
Tens 7 canals. Nosaltres, quan hi ha Champions, quan hi ha Europa League i quan hi ha Premier, etc., posem al servei de l'abonat o de les plataformes que difonen ben 7 canals perquè tothom pugui seguir tots els partits.
Va.
Demà hi ha un City Juventus.
Crec, sí, no? Demà el veurem per allà. Demà el veurem per allà.
I la setmana que ve hi ha un Casillas Mourinho.
Sí, la setmana que... Va. Va.
Ho dic per anar més enllà dels partits.
Això qui tingui, per entendre's, no tingui Vodafone... És que, esclar, ara aquí encara ens ho compliquem més, eh? Perquè si tu, en lloc de tenir la DSL de Telefònica, tens Vodafone o tens Orange, crec que és...
Sí.
Llavors, què has de fer?
res, parles amb ells i t'abones, són ofertes molt econòmiques. Jo crec que Orange ho dona gratis, si ets client seu, i Vodafone deu estar per 9 euros o una cosa així, o 6 euros, ara no recordo bé, però tenen ofertes d'aquestes més o menys atòmiques.
La història, però és que jo recordo que Movistar Plus va dir que segurament el que volia era quedar-se els drets de... també tenir, negociar amb Bein per tenir els drets d'aquests partits, i així la plataforma de Movistar pugui tenir tots els partits de la Lliga, pugui tenir partits de Champions, pugui tenir...
Seria lo coherent, sí. Seria lo coherent, però no... Nosaltres els hi hem fet la mateixa oferta amb la qual hem signat amb Vodafone, amb Orange, amb Telecable, i estem a punt de signar amb els altres operadors de cable, però ells no estan per la labor. Llavors, no sé.
Descartes, pregunto, descartes que per la gent que ens estigui escoltant ara, a les 10:36 minuts del matí d'aquest dilluns, a 36 hores de que comenci, o 34 hores de que comenci la Champions, descartes en aquests moments cap mena d'acord que pugui arribar demà? I de fet, seria, si en el cas que la resposta fos no, es pot arribar a un acord, és impossible tècnicament que demà es pogués veure per Movistar Plus la Champions?
No, si hi hagués un acord és automàtic, no hi ha cap mena de dificultat, perquè ells tenen canals suficients i nosaltres també. Si pot haver-hi un acord, no en tinc ni idea. Abans ja he dit que feia 3 setmanes que no en sabíem res, és a dir, que quan van rebutjar l'oferta similar a la dels altres operadors, els hi vam fer 3 de diferents, i amb això no van contestar. El mes d'agost ja sabem que és un mes complicat, però ara ja estem a 14 de setembre. Vaja, no et sabria dir. En tot cas, si arribéssim a un acord, no hi hauria cap problema perquè els seus abonats ho veiessin immediatament.
I descartes que això pugui passar, aquest acord, en 24 hores?
No ho sé. Vull dir... Ja sé que amb això el futbol sempre es va fins l'últim moment, mai he entès exactament per què, però vaja, ni ho descarto, ni et sabria dir, no? Jo crec que és una pregunta que se'ls ha de fer amb ells. No? L'altre dia vaig veure unes declaracions que deien que podemos vivir sin la Champions, cosa que és certa, però jo no és un missatge que enviaria als meus abonats, no? De dir-los que aquí no la voreu.
Què més hi ha, per cert, a l'oferta de Bein? Què més hi ha? Quines lligues més hi ha?
Hi ha la Champions, hi ha l'Europa League, és a dir, hi ha 7 equips de la Lliga Espanyola allà, i després hi ha la Premier, la Lliga Francesa, la Italiana, la Copa Alemanya, la Copa Libertadores, la Portuguesa, i alguna més.
La Premier no està també a Movistar Plus?
Sí, la tenim els dos. Sí.
Els dos, eh?
La vam comprar conjuntament quan el Plus era només Plus fa 2 temporades. Aquesta és l'última que la fem conjuntament.
Va, la pròxima?
Bueno, si arribem a un acord, potser la continuem fent conjuntament.
D'acord. Hi ha preguntes d'oients. Per exemple, pregunteu al senyor Roros com ho han de fer els bars. No hi ha paquet per bars, només per particulars.
No hi ha paquet. Bueno, hi ha un paquet per bars, pels abonats de Vodafone, d'Orange, de Telecable, etc. Per aquest sí. Diguem-ne, no hi ha un paquet per bars de Movistar perquè no hem arribat a... Bueno, perquè no estem negociant el tema.
Val. El Jaume, pregunta el senyor Roses, pels abonats a Bein Esports, quan podrem veure la resta de partits de la Premier del dissabte a les 4?
No, es poden veure allà.
Es poden veure allà, eh?
Sí, sí.
Val.
No, l'última... Bueno, em sembla que no és exactament a les 4, no?
Però depèn, a vegades sí. Més d'hora...
Però es poden veure allà. Si ho mira bé... ho pot veure.
Val. Pregunta un oient, és molt senzill, ja heu contestat. Roma-Barça es veurà avui, almenys avui, es veurà per Bein, per Bein Esport. Es pot veure per internet?
És que tot el channel és un canal que està a internet. Si m'estàs preguntant si es pot piratejar, això ja...
Això no t'ho pregunto. És a dir, es pot veure a través d'internet d'un ordinador?
Sí.
Val. Algú té alguna pregunta? És complicat, ja, eh? Miguel, tenim una edat que tots estem molt més complicats.
Bueno, és complicat per la gent de la nostra edat.
Sí, per això, la gent jove no té cap problema.
Jo sóc un cap de cony que estic abonat a... Telefònica Movistar i encara pago els rebuts del Plus. Per tant...
Jo tinc 3 abonaments, el Plus, des de fa 26 anys, crec.
Però passa, ara tens la sensació de que el Plus i el Movistar Plus estàs pagant repetit, no?
Jo em vaig donar la baixa de Telefònica, uh-huh, i al cap de... en plan pel telèfon, l'ordinador i tal, i al cap de 2-3 setmanes vaig veure que Movistar escolava la meva tele. Ah, perquè tu, si eres abonat del Plus, Movistar va entrar a la teva tele sense demanar-te permís. És a dir, els canals se't van regirar tots, posaves el canal que el dia abans havies vist una cosa i el dia següent en veies una altra. Per tant, jo crec que l'abonat o el client en aquest, o l'usuari, digue-li com vulguis, està en un estat de... diré que indefensió, perquè no sap què es pot trobar el dia següent a la seva tele, i perquè jo, per exemple, pago unes quotes determinades per veure la Champions l'any passat, i aquest any ja no tinc Champions, estic pagant unes factures que són bastant altes cada mes, i no tinc Champions. De moment, ara, avui, a dia d'avui, no tinc Champions. Per tant, jo crec que sí que és veritat que jo com a usuari tinc la sensació de que... Una sí. Mica, sóc una mica ninot.
Heu dit que el Roma-Barça només es veu per Benisport?
Sí, o sigui, ara, a dia d'avui, sí.
Vaig ser bruta, doncs.
Per què?
No, perquè crec que la gent no és conscient de que no...
No, és que la gent, jo crec que... No.
Comença a ser-ho, comença a ser-ho ara.
Per això he volgut portar el Jaume Roures avui, perquè és que, a més, és que va passar divendres i dissabte, la gent està dient, bueno, ja ho veurem,
No, el cap de setmana això, anava a fer un cafè entre la gent que preguntava.
Clar, el que em va passar a mi, per això vaig dir, Jaume, vine i explica-ho, perquè és que la gent es pensa que el dimecres obrirà la tele, posarà TV3 i sortirà. No sortirà. Es pensa que posarà el Movistar Plus, que paga no sé quants calés, no sortirà.
O que anirà al bar i ho veurà i no...
I no és el mateix sistema que hi havia abans en Gol. Mm-hmm. És a dir, és molt diferent.
Si són bars de Vodafone, Orange i tal...
Ah, sí, llavors sí. Segurola.
No, a mí me parece que es una posición nueva, es la primera vez que yo conozca que Canal Plus no da la Liga de Campeones. Bueno, Canal Plus, el viejo Canal Plus era Movistar, ¿no?
No, perdona, Santi, pero
hubo una
temporada. Lo que pasa es que se notaba menos porque había dos partidos en abierto.
Sí, claro, es que ahora hay cinco equipos españoles sí, en la...
Pero había un partido en abierto el martes y otro el miércoles, sí. Y entonces Barça y Madrid estaban más o menos cubiertos. Buenos días.
Buenos días. Que he visto... Claro, estoy a Movistar ahora... Y supongo que a la vista de lo que está sucediendo tengo que añadir los canales de la Liga de Campeones a través de Total Channel. Estoy en esa posición de los de la edad a las que os referís, donde estoy angustiado porque no sé si lo voy a saber hacer bien.
Yo he fet fatal, tú he de dir.
No, porque evidentemente me tengo que abonar para verlo por ordenador. Generalmente no utilizo la Smart TV con conectándole al ordenador, pero tendré que hacerlo, y ahora mismo tengo tanto miedo de no ver los partidos como de hacerlo mal.
Pero si vas a la Smart TV lo ves directamente desde la tele, ¿eh? No hace falta que vayas del ordenador.
Bien, entonces, lo que no sé...
Tus hijos, te lo voy a arreglar.
Foteu un telèfon, Jaume, és molt important que poseu un telèfon. Ja hi és el telèfon, és que ja hi és el telèfon. Dona'l. No, però després també per si hi ha algun problema, perquè jo, per exemple, m'he connectat a tot el channel i tinc un problema que quan poso la meva clau i tal, no se m'obre. I no sé què de fer, si estic a punt d'explosionar jo mateix o llançar la televisió per la finestra, que és una opció bastant, bastant factible. Però aquesta és la veritat que ens envolta. És a dir, que sàpiga la gent, avui... Digues, Joan.
No, que els que ens considerem inútils tecnològics, com els que sembla que estem aquí a la taula...
I a més no tenim Smart TV.
Jo l'Smart TV començo a domesticar-li amb l'ajuda dels nens, però quan ja superes un repte, et posen un altre, que és aquest de... Llavors, clar, hi ha un moment
que, és un
que enyores la tele que hi ha en blanc i negre que li foties cops per veure la primera i la segona.
És d'ells. Hi ha molta gent que es queixa, per exemple, però això no és competència del Jaume Roures, que és que el Jombi, que abans podies veure els partits de la Lliga Espanyola pel Jombi. És a dir, tu podies estar a qualsevol...
Ahir ho vaig provar.
No es pot fer.
I no es pot fer.
No. No ho pots fer des del televisor, no? Ho pots.
Amb la tauleta sí?
Jo crec que sí. Jo crec que el que han tret és la possibilitat de veure Jombi a través del televisor. Crec.
Els resums a través de Jombi ara no es poden veure, per exemple, de Lliga.
No ho sé, no, jo.
Preciós.
Traiem la bandera blanca, no?
Sí, bandera blanca. Sí. 3:15. És a dir, perquè ho sàpiga la gent. Si volen veure avui a 3:15 la Champions, han d'anar a Bein Sports.
Ja cal que espavilin.
Exacte, cal que espavilin. Però són 2 minuts, diu el Jaume. Per anar a Bein Sports, si no ets Vodafone ni Orange...
Tu dius que ho vas fer, va ser més complicat que aquests dos
minuts. No, el problema és que no he pogut entrar perquè tinc un problema amb la clau, que no hi ha manera, però bueno, espero arreglar-ho. Tu te'n vas a una Smart Televisió, que normalment ara, si tens una televisió, diguem-ho, de fa 5 anys cap aquí, o 7, tots tenen la Smart TV, però és Smart TV... El tema no, Miguel... Però no. Què tens?
Però... Igual no has descobert el botó, Miguel? No, però... no descartis.
Bueno, sí. En principi, diria que no.
Te'n vas a Smart TV, val? Smart TV, i llavors allà hi ha una que és tot el channel, no Bein, tot el channel. I a partir de llavors entres allà i s'aturarà Bein. Jo sí que realment, per fer-ho, vaig trigar 2 minuts.
Una pregunta,
sí, però no ho veus.
Una pregunta al senyor Roures.
Sí, no me llames senyor Santa.
Sí. Pues, ya sabes, por estas cuestiones de civismo y educación en la radio, Jaume. Claro, evidentemente, esto es una cuestión también empresarial, de presupuestos, de acuerdos o no de acuerdos, pero claro, están luego los clubes de fútbol que tienen sus contratos con cada uno de los grupos. Y a estas horas, ¿tiene noticia de cuál es la sensación que tienen los clubes de fútbol, los que participan en la Liga de Campeones y también en la Europa League, con respecto a esta situación actual que estamos comentando en este momento? ¿Están presionando? ¿Les da igual? ¿Cuál es la sensación que tiene usted sobre lo que está ocurriendo? O que tienes, perdón.
Bueno, es que los derechos de la Champions se negocian con la UEFA, digamos, no con los clubes. Entonces,
sí, pero,
ya es un nivel de negociación en los que ellos no estén involucrados. De todas maneras, la semana pasada, no recuerdo, el miércoles, presentamos el canal y estaban allí no solo los presidentes de los 5 de Champions y los 2 de Europa League, sino también muchos más de la Liga, y el presidente de la Liga y el secretario de Estado.
Quiero
para
decir...
el deporte nadie estaba incómodo, ¿no?
Por ese tema es que al final nerviosos.
No están nerviosos, pero es que al final estamos hablando de una empresa que no es el mayor operador que hay, porque tiene el potencial económico para serlo, pero estamos hablando de un operador que tiene la... Bueno, debe tener el 70% del mercado, pero hay otro mercado que está absolutamente abierto. Y después yo quiero explicarle a la gente que el tema este está cambiando. O sea, ahora estamos hablando de Movistar, estamos hablando de Vodafone, estamos hablando de Orange, estamos hablando de los operadores de cable, y esto está cambiando en el sentido de que el llamado abonado tradicional a la televisión de pago, pues es un concepto que se va difuminando, y ahora, digamos, el fútbol forma parte de un paquete donde hay toda una serie de servicios. Está el teléfono fijo, está el teléfono móvil, está la fibra, está la DSL y está el fútbol, no sé si como guinda del pastel o como contenido de arrastre, ¿no? Pero esto va a ser así a partir de ya, o sea, no... El viejo concepto, ya se acabó el pay-per-view hace muchos años, y el viejo concepto del abonado a la televisión de pago, pues también está, digamos, creciendo o desarrollándose hacia otro sitio. Y por eso digo, no es extraño que todas las ofertas tengan que ver con operadores o de telecomunicaciones, o como en nuestro caso, por el Smart TV i la banda ancha, ¿no?
Jo, efectivament, per no es pot veure fins i tot... des de la consola, igual que Bein. Bé, escolta'm, deixem-ho aquí, qualsevol pregunta. Tens el telèfon aquest que deies, Jaume?
Ja us el donaré.
El donaràs i li donarem d'aquí uns moments el telèfon.
El 012.
D'urgències.
Escolta'm, es queden 12 minuts per arribar a les 11, deixem-ho parlar de futbol. No, si vols parlar de Mateu Laoz, parlem de Mateu Laoz, però tampoc crec que no hi val gaire la pena. El que passa que sí que és evident que és que el Barça primer comença la temporada, que és aquell moment que va molt malament, que els equips, normalment els equips potents, són quan més noten el desgast, que a més venen del virus FIFA, amb un virus FIFA amb 2 partits lamentables, amistosos, jugant-se la matinada de dimarts a dimecres, de Brasil i de l'Argentina. En mitja part amb Messi a la banqueta. Li ha sortit rodó, i guanyar un camp tan complicat com és el Calderón.
Va, això entenc en primer lloc que deu tenir relació amb la relació de confiança entre el vestuari i l'entrenador, millorada notablement, com s'ha vist, amb prestacions i títols després de Noeta. I després, contràriament al que succeïa l'any passat, que el Barça també va fer 9 de 9, jo vaig jugar al Barça i no tenia la sensació de veure el mateix equip sòlid que vaig veure l'altre dia al Calderón, perquè amb Messi i sense Messi, particularment sense Messi a la primera hora de partit, a mi el Barça em va semblar molt millor que l'Atlético. Em va semblar que controlava el partit, que podia anar guanyant perfectament el partit abans d'encaixar el primer gol, i que possiblement, hi ha gent que creu que no, també sense Messi hauria remuntat. La realitat és que l'equip està més fort que l'any passat a aquestes alçades, em sembla a mi, per més que tingui els mateixos punts, i si tantes vegades he dit que no podem analitzar els partits en funció del marcador, jo estaria igual de content / tranquil si el Barça no hagués guanyat el partit, perquè l'equip, a diferència del que vam veure el mes d'agost, que era molt vulnerable, que li creia moltíssimes ocasions, des que he començat els partits seriosos, anem a dir, que s'han acabat els tornejos estius i les supercopes, el Barça ha jugat amb sòlid i capaç de tornar a ser el que era, un equip que és molt difícil crear-lo una ocasió i que en canvi és capaç de generar-te moltes.
Sí, jo crec que a l'inici de Lliga el calendari era una emboscada esportivament parlant de primer ordre, i el Barça se n'ha sortit molt, molt bé. I jo, més enllà de la irrupció de Messi a la segona part, que em sembla espaterrant, és a dir, els que estàvem al Calderón sabíem en el moment que entrava que aquell partit pràcticament estava guanyat, més enllà d'això, el que vaig veure abans de que entrés Messi i després també és que el Barça té un equip molt fet ara mateix. I jo, per particularitzar amb un jugador que crec que és vital per donar aquesta sensació de solidesa, és la participació d'Iniesta en aquesta primera fase de temporada. Em sembla que participa molt més del joc, que aquella por que va durar uns mesos a la temporada passada que al mig del camp perdia pes i que el Barça era molt poderós a les dues àrees però que li faltava pes específic al mig del camp, això jo crec que està absolutament superat, i ho identifico amb aquest paper d'Iniesta, que crec que ja ha trobat el lloc en aquest equip, que se'l veu còmode, que se'l veu manant. No sé si també l'efecte braçalet té alguna cosa a veure, però jeràrquicament parlo, però crec que el Barça ara mateix s'estalvia tot el procés d'aprenentatge de la temporada passada, que va durar molt, i de convivència, que va durar molt, i ara tothom es coneix. El mètode de Luis Enrique, el que vol, com és ell. Jo crec que tot això, que va costar, doncs ja sabem el que va costar, que va costar molt, s'ha superat, i ara el Barça només està concentrat en el futbol i en millorar futbolísticament. I ara jo veig un equip molt fet, que es refà, per exemple, quan Vermaelen es lesiona, té un moment de desconcert, però es refà una altra vegada, té lesionats, però el conjunt no es debilita. Jo crec que ara el Barça, ja dic, el calendari era un repte molt, molt potent, i veus un equip molt... Molt bien parita ahora mismo.
Segurola.
Bueno, yo creo que este partido es muy importante porque deja muchas lecturas muy positivas para el Barcelona. Primera, se enfrentó a un equipo que hace dos años parecía que había encontrado el antídoto contra el Barça. Es decir, hace dos temporadas el Barça no le ganó un solo partido al Atlético de Madrid. Parecía que el Atlético de Madrid, con su juego extraordinariamente defensivo, intimidante, era la réplica perfecta para el estilo, digamos, sutil del Barça. Se llevó a pensar que se había cambiado de ciclo y que el Barça tenía que encontrar nuevos métodos para enfrentarse con alguna garantía a equipos como el Atlético de Madrid. Dos años después, ya el año pasado le ganó la Liga, pero la demostración que hizo el otro día el Barça frente al Atlético de Madrid fue extraordinaria en todos los aspectos. Fue más agresivo que el Atlético de Madrid, jugó mejor, tuvo más oportunidades, apenas le concedió otras que las que el propio Barça cometió por errores, y desde este punto de vista fue muy importante porque el Barça ha dado ya todas las garantías de reciclarse sobre el estilo que tanto se ponía en duda cuando se dijo que era el final de un estilo, todo lo contrario. Es más, creo que el Barça, a diferencia del año pasado, cuando estabais hablando de la primera parte de la temporada, era un equipo que tenía el pasado año un cierto descontrol, o bastante descontrol. Jugaba más en las dos áreas. Y lo vimos el año pasado, por ejemplo, en los partidos del Manzanares, especialmente en el de la Copa. Esta vez ha sido un ejercicio máximo de control, y al que diga que no le gusta, pues me extrañaría mucho, porque lo que hizo el Barça el otro día fue absolutamente extraordinario. Máximo control, máxima presión, bien hecha, buenas oportunidades, sensación de seguridad siempre, una sensación también de autoridad sobre el rival que no tenía duda. Con otra particularidad, eso lo hizo con un equipo que en otras circunstancias hubiera parecido sospechoso. Ir a jugar al Manzanares con Sergio Roberto, que es un lateral nuevo, con Mascherano, Vermaelen, que no está probado porque no ha tenido apenas partidos en el Barça, sin Messi, con Rafinha, hubiera parecido que era un Barça menor frente al Atlético de Madrid. Y fue todo lo contrario, fue un Barça mayor. Claro que luego, cuando apareció Messi, convirtió ese Barça mayor en un Barça majestuoso. Me parece que el equipo está bien, está donde yo creo que tiene que estar el Barça, en esa sensación absoluta de autoridad sobre el resto de los equipos. Y eso lo hizo nada más y nada menos que en el campo que generalmente más detestan acudir los equipos españoles, al Manzanares. Allí se sufre mucho. El Barça ha sufrido mucho y el otro día le dejó claro al Atlético de Madrid que es mucho mejor que él.
Jaume, què et va semblar el Barça dissabte?
Jo el que voldria destacar del Barça és el Sergio Roberto, no? Em sembla que és, no sé si és un reciclatge, em recorda el Celades, no? Que era aquell jugador que el posessis o no el posessis, mai perdia la pilota, sempre feia el que havia de fer. Recordo el partit del dissabte, que va fer una carrera per una pilota que portava l'Atlètic de Madrid, que fa un mes haguessis dit que el Sergio Roberto era incapaç de córrer, no? Un noi que anava tocant la pilota. I això forma part del que deia el Santi ara, de l'estil, no? I dels reciclatges dintre dels mateixos cànons. I a mi, bueno, l'Iniesta la temporada passada ja va assumir, potser a la segona part de la temporada, aquest paper de nou metrònom i de dirigir-ho tot, no? Però el de Sergi em sembla de treure's el barret.
Acabo, però...
I no ploraria sobre els àrbitres.
No, no,
comencem els àrbitres, malament.
No, jo no dic els àrbitres...
Perquè la primera mà era del Mascherano, no?
Sí, no, però és que algú haurà de fer un tractat sobre quan és mà o no és mà, perquè el que fan és... El que estan fent, amb la norma, el que estan fent és fotre els peus al cavall dels àrbitres.
Crec que aquest any han fet una norma que especifiquen clarament que si tens la mà a terra i l'utilitzes per recolzar-te, que no estàs arrossegant-te per a emportar-te la pilota, no és mal.
Però el Mascherano no la tenia a terra. Sí, però més enllà d'això, el problema és que els àrbitres espanyols són molt dolents. I si veus les altres lligues, per comparació, ho veus. No?
Jo crec que tot és interpretable. El que passa que hi ha mans que són més clamoroses, com la de Godín. Per què? Perquè evita un gol i està al costat de la porteria. Està pràcticament a sota pals. Això, mirant el nou reglament que ha tornat a canviar en el tema del criteri de les mans, que parla de voluntarietat i de que aquesta voluntarietat l'ha d'interpretar l'àrbitre, jo crec que en el tema de Godín és palmari, que és un penal com una catedral.
Jo ara seré temerari i sempre navegant contracorrent. Jo, sincerament, bueno, per descomptat hauria estat encantat que pités penal en aquell moment, però crec que no era penal.
A Godín?
Crec que no era penal, perquè és
és un provocador.
No, realment, t'ho juro, crec que era involuntari, i a més no tinc clar que el remat de Neymar fos dins la...
Crec que era a dins.
Aviam, què dius,
Rola? A mi el problema...
Ràpid que estàs, gràcies.
Uno, jo soy muy crítico siempre con Mateu Laoz, y sin embargo en este partido me gustó. En todo aquello que no tenía que ver con este asunto de las manos. Los partidos en el Manzanares son muy complicados, él lo llevó bien. Ahora, con las manos, los árbitros tienen un problema, el público tiene un problema, los jugadores tienen un problema. No sabemos qué es lo que sucede. Yo recuerdo que hace dos o tres temporadas se tiraba una falta, un jugador se cubría la mano con el pecho y era penalti. Y ahora de repente, aquel que era un gesto defensivo, de protección, o a la cara, era penalti. Y ahora yo ya no sé lo que es penalti y lo que no es penalti. Es más, creo que los árbitros tampoco lo saben, ¿eh?
Però jo crec que hem d'assumir, una, que els àrbitres espanyols no són el millor que hi ha, i dos, que en alguns casos amb el Barça són injustos, però més que parlar-ne, jo crec que és d'aquelles coses que has d'assumir, no? Com els peatges. Ja sabem que aquí paguem peatges, no? Doncs paguem peatges, si cada dia estiguéssim, que paguem peatges, ens faríem molt, molt pesants. Doncs això és el mateix.
902-433-601, el telèfon de Bein. 902-433-601, és el telèfon de Bein. Si no, podeu anar a través del mail, beinesports...
Podem dir que truquem de part dels homes.
Sí, beinesports.es i tot el channel.com. Doncs si no voleu anar per el telèfon, 902-433-601.
És que el telèfon a determinats moments es satura, no?
Ja,
no, i la web no.
Escolta, no, et dic una cosa, no m'esperava que la pel·lícula a Perfect Day tingués la recaptació que ha fet en 3 setmanes.
Que no. Tu pensaves que ja aniria més?
No, que aniria menys.
Ah, menys.
La pel·lícula és molt... Ja saps que a mi em va agradar molt la pel·lícula, ja ho saps, però clar, no és una pel·lícula fàcil per entendre'ns. Saps què vull dir? Quan dic que no és una pel·lícula fàcil, vull dir...
Bueno, jo crec que no és una pel·lícula fàcil, però té uns protagonistes, un càsting meravellós. I...
Bon porta, ja?
Ara devem estar 1.600.000 euros en 3 setmanes. També és que hi ha molta competència i, a més, el cine cada dia és més complicat. En canvi, si vas a París, els cines estan plens i la gent paga el doble.
I me'n pots explicar per què?
Bueno, jo crec que és un tema cultural, no?
Però abans els cines estaven plens aquí, eh?
Però ja fa molts anys.
Que,
sí, que no estan plens.
Això és el pirateig, el 21% de l'IVA?
No, una mica tot, però que el cinema s'està convertint en el parent pobre de la cultura, potser també perquè es fan moltes pel·lícules dolentes, no? Però, vaja, en tot cas, nosaltres estem orgullosos de la pel·lícula, independentment de com vagi.
Tens alguna cosa pendent de fer? De pel·lícules o no?
Bueno, el mes que ve estrenem la pel·lícula d'Isabel Coixet amb la Jacqueline, amb
la Juliette Binoche.
La Juliette Binoche, sí. A finals de novembre l'estrenem.
I alguna punt de rodar?
Així és, que em pugui parlar, no, però d'aquí un mes i mig.
Te queda una del Woody Allen o no encara?
No, però anem fent coses.
No?
Bueno, sí. A posar la narració de la pel·lícula sobre Barcelona en 3D.
Quan s'estrena aquesta pel·lícula de Barcelona en 3D, del Manuel Huerga?
No tenim una data. Jo estic esperant poder parlar amb l'Ajuntament sobre l'IMAX del Port Vell,
sí?
Perquè crec que seria un lloc ideal.
Però bueno,
estic esperant, no, ja em vaig parlar, estic esperant la seva resposta. No, em sembla un lloc ideal perquè és una pel·lícula que jo crec que si poses la narració del Woody Allen, la narració del Pep Guardiola, la narració del Serrat, les tres tindrien públic. I crec que és un lloc... Bueno, en tot cas està allà.
Però l'Ibas ningú... no està tancat ja?
Sí, per això, precisament.
Però no hi ha res allà dins, ara?
No, ara no hi ha res.
Per cert, en francès és veritat que la posa la veu Erika Vidal?
Sí, la vam presentar a París el dijous passat, el dia 10.
Erika Vidal, veus? En català ho fa el Pep Guardiola, en castellà ho fa el Serrat,
en anglès ho fa el Woody Allen, en francès ho fa la Vidal, en japonès ho fa la Rinko Kikuchi, en rus ho fa l'Olga Kurilenko, en italià ho fa la Benedetta Tagliabue, en alemany, que també la vam presentar a Berlín l'altre dia, la fa el Daniel Brühl, i em sembla que em falta el xinès i l'àrab, no hi ha el portuguès.
Que això encara està per fer, eh?
Sí. Sí, bueno, però has de trobar personatges que tinguin alguna mena de vincle amb la ciutat, no?
Per cert, vaig veure un dia, bueno, vam comentar aquí, perquè a més va sortir per la teva...
Però tu l'has vist o no?
Aquí jo no l'he vist encara, no l'he vist.
El dia de la Mercè fem un passeig.
Ah, sí, on?
El Glòries.
El Glòries, eh?
Perquè hi ha unes jornades de productors de cinema que organitza l'Ajuntament i tal.
I ja sé que va l'última. Com està el Museu del Woody Allen, que vaig veure que volíeu fer a Barcelona i que no sé...
També estic esperant la resposta de l'Ajuntament.
Perquè on seria, en tot cas? Se sap on seria?
Bueno, hi havia dues localitzacions possibles i una que depèn directament de l'Ajuntament és la que a nosaltres ens agrada més. Anem a que és el Poble Sec. Aquesta és la que ens agrada
més. On el Poble Sec?
Prop del Palau d'Esports. però estic esperant la resposta. Vull dir, això, ells acaben de desembarcar...
Però es farà, i, es farà, la idea és fer-lo?
Bueno, si,
i ell té el vistiplau, si ell tenen... el vistiplau, evidentment.
Nosaltres el financem, tenim el seu vistiplau, i ara és acordar el lloc on sigui millor per tots, per la ciutat, pel museu, etcètera.
I una pregunta sobre el Museu de Woody Allen. Què hi haurà un Museu de Woody Allen, per entendre's la idea?
Doncs amb un Museu del Woody Allen, per dir-ho fàcil, la meitat seran les seves pel·lícules, però l'altra meitat seran totes les coses que ell fa i que la gent no coneix tant, no? I que no només vull dir els concerts del clarinet, sinó que el Woody fa obres, fa musicals a Broadway, fa escenografies d'òpera a Los Angeles, fa teatre també amb els germans Cohen, ara està fent una sèrie per Amazon, vull dir, és un pluri, no empleat, però un pluri creador d'una dimensió, des del meu punt de vista, extraordinària, i aquesta part no tan coneguda és la que també podem posar a sobre la taula.
Però l'idea és que és un cine allà, que és un cine dins perquè es puguin veure les pel·lícules de Woody Allen?
No, les pel·lícules de Woody Allen es veuen als cinemes o a les televisions, no, allà hi haurà coses que la gent no ha vist de les pel·lícules o amb focs de rodatges diferents dels que la gent coneix, més enllà també de tot el que ha guanyat, que jo crec que no està prou... Jo crec que és el que té més nominacions a l'Òscar de la història del cinema, no? Que no és una cosa per deixar de banda.
Ell ha donat el vistiplau?
Sí. No. Ell està... Al començament no acabava de veure. Bé, jo crec que no... O sigui, no es creu que la gent pugui anar a veure una cosa així per ell, però vaja. I en tot cas, com que ara l'1 de desembre fa 80 anys i està en plena vena creativa, doncs per nosaltres seria un bon moment per començar-hi a treballar.
Perquè clar, estrenarà... Quan t'agradaria haver-lo fet? Quan abans millor, però estaríem parlant de l'any que ve?
No, estem parlant d'un any i mig d'obres.
Un any i mig d'obres. Gràcies, home.
A vosaltres.
Que vagi bé. Joan Jopallàs, la setmana que ve, exactament igual que Santi Segurola i Miguel Rico.